Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Igual amb les alertes d'aigua que tenim a sobre, no és el dia primer. Gràcies, Carlos, això per començar. I després, en 10 minuts, arribarem a 1:15 del migdia. Deia que igual no és el dia més... més important, no? O més adient per parlar de testaments, sobretot amb les alertes que tenim per aiguats que a tota la litoral català. A tot, des de dalt fins a baix, des de nord fins a sud, des de sud fins a nord. A tot, sobretot al litoral i prelitoral. Però possiblement és una qüestió cabdal important i sempre s'ha de trobar un lloc per parlar d'això. La importància de fer testament. Per què és recomanable fer testament? Doncs, bàsicament per tenir les coses ordenades, per evitar problemes, per evitar conflictes, per moltes qüestions és important. De fet, un percentatge molt elevat d'espanyols no ho fan. No ho fan. Estem parlant d'un pràcticament un 60% d'espanyols que no fan testament. I per què això? Doncs, mira, ho deixem córrer, no pensem, no ho tenim clar, pensem que això és una qüestió d'ells, de quan estàs al final de la teva vida, ja tu penses, tu comences a parlar, però no. No. El més aviat possible és una qüestió de tenir un testament fet. És veritat, i perquè la naturalesa és així, que si ets jove això no ho penses, això no ho tens al cap, i tampoc tens una, habitualment no tens unes propietats, no?, per posar. Però a partir de certa edat, jo què sé, 40, 50 anys, quan ja comences a tenir un pis, si tens la fortuna de tenir un pis, doncs això ja és per entrar dins d'un testament. És veritat que la majoria de les persones, la qüestió senzilla, les propietats són poques. Parlem d'un pis, parlem possiblement del cotxe, parlem d'algun traster, parlem d'alguna cosa molt bàsica. Però fins i tot així. Avui parlem d'aquesta importància, però ja no només allà. Donarem un pas més perquè parlarem dels testaments solidaris i de l'augment dels testaments solidaris i del per què de tot això. Bé, és un tema força interessant, però abans posem el focus perquè avui la coseta, meteorològicament parlant, està important. Què tal? Soc el José Miguel Cruz i això és Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. I meteorològicament parlant, aquesta tarda tenim marro i dels grossos, perquè hi ha una alerta de perill important per aiguats i acumulació de pluja. El Meteocat ha posat aquesta alerta a tot el litoral, des de Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, tot el litoral està en vermell. És a dir, això què vol dir? Vol dir que d'un perill de 6, el Meteocat marca 5. 5 sobre 6 en perill d'aiguats importants i forts. Després, aquest matí doncs, ja s'esperava aquesta precipitació al matí a l'extrem sud, ja per Tarragona, ja a Terres de l'Ebre, ja ha començat. I tot això anirà progressant de sud a nord al llarg de tota aquesta tarda, vespre i nit, i serà més extensa a prop del litoral. O sigui que, sobretot, la franja del litoral i prelitoral és on l'alerta és màxima. Aquesta precipitació serà d'intensitat moderada i anirà localment acompanyada de tempesta. Si bé, i aquí és on està el què, de forma local serà d'intensitat forta o torrencial, sobretot a prop del litoral. El litoral és on s'esperen possiblement aquests aiguats més importants i més forts. Així que molta atenció per temps violent, aquesta alerta que ha posat en marxa el Meteocat, sobretot a partir ja d'aquesta tarda, cap a vespre-nit, sobretot en aquesta franja horària. Molta atenció i molta prudència per aquestes fortes tempestes que ens poden agafar. Bé, les temperatures serà entre lleugerament i moderament més baixa, vull dir, baixen les temperatures. Però sobretot alerta en tot això. Com tenim ara mateix la situació a la xarxa viària catalana? Doncs connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs, de moment, una mica a l'espera, a l'expectativa del que puguin portar aquestes precipitacions abundants. De moment hem de dir que no hi ha afectacions especials importants ara mateix que en tinguem coneixement, i el que sí que hi ha són alguns punts que es veuen afectats per obres, en aquest cas, sobretot, a la zona de la C31 a Pals, on es dona pas alternatiu, i també amb aturades la zona de Santa Cristina d'Aro, en aquest cas també la C31 i en sentit Llagostera. A prop de Barcelona, destacar un tram de retencions a la ronda de dalt, final de la ronda d'alt, vaja, entre l'Hospitalet i Cornellà, de sortida, en sentit, diguéssim, Castelldefels, a causa d'un accident que hi ha hagut. Encara hi ha complicacions en aquesta zona. I el que deia, amb molta prudència, a l'hora de moure, desplaçar-se per carretera durant el dia d'avui. De fet, ja es va notar certa intensitat en algunes vies, sobretot de les comarques de més al sud, on ja està plovent amb força. Per tant, com dèiem, molta prudència. És tot. Bon dia.
Bon dia, Eduard. Gràcies.
Y si es clavadito, tan clavadito que
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I si es clavadito, tan clavadito que...
Ara mateix a la zona de Montroig, l'Ametlla de Mar, estem parlant de tota aquesta zona i està plovent amb força, amb ganes, i això sembla que anirà a pitjor. S'estan estenent ja cap al nord, eh? Però a Terres de l'Ebre ja està plovent amb força. Bé, parlem d'aquests testaments solidaris. És un fenomen a l'alça, eh? Creix el nombre d'espanyols que trien aquesta opció per llegar la seva herència, i avui parlem d'això. Andrea Gavarró, com estàs? Benvinguda, bon dia.
Hola, bon dia, molt bé, i tu?
Molt bé, encantat de parlar amb tu, com sempre, i de parlar de testaments solidaris. Tu encara ets jove per pensar en aquestes coses, eh? Però la gent, ja que tenim una certa edat, hem de començar a pensar en fer testament solidari o no.
Exacte. Doncs, bueno, es veu que és una tendència que els països anglosaxons ja fa anys que està extensa, no? Aquí a Espanya, tot i que va a l'alça, encara no és una cosa molt arrelada, que diguem. Segons membres de les ONG i experts, el problema és que aquí, fins fa ben poc, la gent desconeixia que era un testament solidari, que tenia la possibilitat de fer-lo i que era molt fàcil i reversible. Llavors es poden deixar diners, béns o immobles, com a qualsevol testament, i no té un cost molt, molt elevat.
Mm. Quant costa?
Doncs no, crec que no té cost.
No té cost.
Bueno, fer
testament, sí, davant de notari...
Fer testament, sí, però... 50 euros,
sí,
exacte.
Més o menys costa.
Però no té un cost addicional, deixar-lo a...
Vale, sí, això, estic d'acord. Sí, sí, no és un cost addicional. És a dir, tu vas al notari i hi ha un preu, penso que són 50 euros, en funció del què, eh?
Sí, del notari... cost de la notaria, el servei de la notaria, però no té un cost addicional, sí, com si l'estàs deixant a una persona que no és de la teva família o...
Mira, un altre factor, que és un factor que apunten els experts i membres d'ONGs, és que parlar de l'amor és complicat, sempre és complicat. Encara és una mica tabú i dona una mica de llullo al parlar de tocar en fusta, aquestes coses. Tot i que és un tema que això sí, és veritat, també es va normalitzant, no? Els països, per exemple, del nord, dels anglosaxons i el nord d'Europa, el tema de les herències solidàries està més estès perquè tenen menys por, possiblement, de parlar del testament. És menys tabú, dona menys, menys grima parlar de l'amor, no? Tenen una altra manera d'entendre el tema de la mort i la solidaritat, no?
Exacte, però tot i això, aquí cada vegada és més gran el nombre d'interessats que es posen en contacte amb les entitats. Sempre anem una mica endarrerits, no nosaltres, però bueno, va arribant aquesta tendència, i el nombre de persones que anuncien que han fet un testament solidari, doncs, va en augment. El 2022, les entitats no lucratives van anunciar que van rebre gairebé 41 milions d'euros a Espanya, de 325 persones que van decidir deixar una empremta perdurable, cosa que suposava un 21% més que el 2021, és a dir, bastant més, va incrementar. Des del 2018, d'altra banda, s'han registrat 1.565 testaments solidaris per valor de 136 milions d'euros, i l'any passat es va registrar la quantitat més alta donada, 4 milions d'euros.
No està malament.
De fet, aquí a Catalunya
som
la comunitat autònoma on més donants hi ha. L'any passat, 57 catalans van donar 5 milions d'euros. On hi ha més donants, però clar, és el que estem dient, 57. Tampoc són tants, no? És una tendència a l'alça, però encara estem una mica lluny de que sigui una tendència que està arrelada. Mm. Una de les entitats que més està notant aquest creixement, segons un article que va sortir al periódico l'altre dia, és la Fundació Pasqual Maragall, una entitat que té en marxa la campanya Serà un futur sense Alzheimer i serà gràcies al teu llegat, que lluiten per l'Alzheimer.
Sí, doncs mira, anem a entrar en profunditat del tema de testaments solidaris en concret, i parlem amb una experta, que és advocada, la tenim aquí a l'estudi, és L'advocada del Bufete Rojas és la María Elba Rojas. María Elba, bon dia, benvinguda, com estàs?
Muy bien, José Miguel,
encantado de tenerte aquí una vez más. Bueno, vamos... Bueno, sois expertos en esto, en testamentos,
Bueno, sí, nosotros nos dedicamos a diseñar testamentos para prevenir los conflictos.
Sí, sí, efectivamente, es la clave, ¿eh?
Sí, es la clave. La prevención.
La prevención. Háblanos del testamento solidario. ¿Han aumentado los testamentos solidarios en Cataluña?
Mira, José Miguel, primero te diría que aclaremos qué tipo de testamentos existen.
Vale,
que no existe
vale.
La confusión, ¿no?
Cógeme de la mano y me dejo guiar.
Mira,
adelante,
realmente,
sí.
El término testamento solidario es un término que se ha creado por los medios de comunicación.
Sí.
Porque solo existen dos tipos de testamentos. El testamento ológrafo, que haces de tu puño y letra, ajá, digamos, a manuscrito. Y el otro es el testamento notarial, que es el más común, porque desde luego que el ológrafo no es aconsejable, es en caso extremo.
Aquello que te ves desesperado y no te da tiempo ir a un notario, por ejemplo, sería esto.
Eso es, exactamente, ¿vale? Entonces, te he dicho, dos tipos de testamento. Entonces, ¿por qué los medios de comunicación le han puesto el apellido solidario? Pues porque realmente en ese documento se está dejando algo, pues como tú bien has dicho hace un momento, a organizaciones, de hecho, a grupos sin ánimo de lucro que quieren ayudar a otros.
De acuerdo.
Por ejemplo, no sé, te diría a Cáritas, te diría a Rails, que están ahí en el barrio gótico, que recogen a la gente abandonada de la calle. Te diría los grupos estos de que recogen animales abandonados.
UNICEF, Save the Children,
Oxfam,
este tipo.
Oxfam,
sí, sí.
Efectivamente, hay un montón de organizaciones que se dedican a ayudar al prójimo y a los animales que te he comentado. Y ¿qué diferencia hay un testamento que le llamamos solidario o que se le llama para que la gente entienda un poco el concepto? Básicamente es que estás dando tu patrimonio, todo tu patrimonio o parte de él, a este tipo de, digamos,
de personas
y de organizaciones,
sí.
¿Vale? Uh-huh. Y últimamente...
O sea, puede ser todo el patrimonio o una parte, ¿no?
Sí.
Lo que se decida.
Sí, en el mundo jurídico, cuando tú dejas algo concreto a personas concretas, le llamamos legados. Lo más habitual en los testamentos que pasan por mi despacho es que las personas hacen parte de su patrimonio, lo regalan a este tipo de organizaciones. Parte, no todo.
¿Ha aumentado ese tipo de personas?
Yo sí he visto que ha aumentado, pero te diría, ha aumentado para, digamos, personas que tienen una situación muy concreta. ¿Cuál es el perfil de personas que hacen este tipo de documentos? Personas, desde luego, que no tienen familia directa.
Vale.
Vale. O sea, en Barcelona hay muchísima gente sola, tiene un patrimonio importante, y no sabe a quién dejarlo. No tienen personas cercanas. O algunas veces tienen familias lejanas que no se preocupan de ellos. Y realmente ellos quieren que tras su fallecimiento se haga alguna obra social con el patrimonio que reunieron en vida.
De acuerdo.
Entonces, habitualmente las personas que quieren a las mascotas, que tienen mascotas, siempre piensan en las...
En las organizaciones que ayudan a los animales.
Efectivamente, sí.
Protectoras, etcétera, etcétera.
Sí. Entonces nos suelen preguntar, ¿me puedes recomendar alguna? Pues la verdad, nosotros recomendamos Ciudad de Barcelona, Arrels, que recogen a la gente que vive en la calle. O sea, la obra social que están haciendo es impresionante.
¿Os piden recomendación cuando, por ejemplo...?
Sí, nos preguntan. Yo digo, mire, hay varios tipos. ¿Usted a quién quiere ayudar? A niños, cuando es niño siempre van al Hospital San Juan de Dios para investigación y todo ese tema. Mujeres maltratadas, que hay varios grupos, animales que acabamos de hablar, luego ya pasamos ayudas al exterior de España, pero bueno, es que España necesita mucha ayuda.
Sí, claro, o sea, aquí también tenemos lo nuestro, sí, 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 es verdad, ¿eh?
Sí, sí.
Entonces entendemos que ha ayudado, con lo cual entiendo que debe haber un problema, bueno, un problema, una cuestión que ya teníamos detectada, que es esa soledad no deseada, el sentirse solo, el que no tienes familiares cerca,
sí, sí.
Y los que tienes igual pasan de ti y no te hacen... Que esto a partir de ahora también se puede hacer, por ejemplo, creo que lo hablé contigo, si mal no recuerdo,
sí,
si tienes un familiar que se demuestra que no te ayuda...
Que te ha abandonado.
Un hijo o una hija en este caso, tú puedes...
Desheredarlo,
o sea, no dejarle nada.
Efectivamente,
¿no? Y dedicar todo esto, por ejemplo, a un testamento solidario, podrías hacer.
Exactamente. Entonces, ¿cómo se hacen estos testamentos? Normalmente la gente viene al despacho para que le ayudemos a redactar el testamento, redactamos el documento, pero luego este documento lo aconsejable es firmarlo delante del notario. Y el notario, cuando se produce fallecimiento, ¿cómo se va a enterar una organización que te han dejado?
Claro.
Pues ellos están obligados a comunicarlo.
¿El notario?
Sí. Sí, sí, el notario los comunica a cualquier tipo de estas organizaciones de que ha fallecido una persona y que en el testamento hay una parte para ellos o todo el patrimonio de la persona que ha fallecido.
Pregunta que me llama, que se me viene a la cabeza conforme, ¿esto conforme a impuestos? Es decir, si yo dejo, muero, dijo todo mi patrimonio a una a RELS, o que sea, a Cáritas o sí. cualquiera de estas organizaciones sin ánimo de lucro, ¿el Estado se queda una parte? O sea, ¿hay unos impuestos? No.
Cuando se deja a una organización sin ánimo de lucro, no se paga impuesto.
De acuerdo.
Porque ya se entiende.
Sería
que
íntegro.
Hay, claro. Se entiende que ya hay solidaridad, que se va a repartir en gente que le hace falta ayuda.
De acuerdo, o sea, sería me llamaba la atención, porque a veces como hay impuestos para todo, digo, igual aquí también
sí,
se mete mano.
Porque tú piensas que una persona que hereda, que ayer vino uno al despacho, hereda un patrimonio, no tiene ningún vínculo de sangre, el impuesto es el 64% de lo que va a recibir cuando no hay vínculo de sangre. O sea, el primer heredero es la Generalitat, se lleva el 64%.
Entonces, ¿y un testamento solidario se puede impugnar?
No, normalmente no se impugnan estos, ¿eh? No.
O sea, que venga el familiar de tercera. Hombre, yo soy familiar, yo tendría sí. un derecho.
No. Estos suelen respetarse bastante. Sí.
Bueno, pues María Alba Rojas, del gabinete de Lufé de Rojas. Oye, muchísimas gracias por habernos hablado del testamento solidario y testamentos así, porque es un tema interesante.
Sí, gracias a ti por acordarte de nuestro despacho.
Siempre es un placer, un abrazo.
A ti
por haber estat aquí con nosotros. Bé, de seguida, bé, ja sabeu, ho teniu clar, no?, el testament solidari, que crec que la cosa està bastant clara. Bé, de seguida parlarem de bacallà. Si t'agrada el bacallà, no fa gaire s'ha obert un restaurant nou a Barcelona que es diu El Rei del Bacalao, i el títol ho diu tot, El Rei del Bacalao. Fan altres coses, no només bacallà, però són especialistes en aquesta qüestió. Parlarem del Rei del Bacallà. I després parlarem de l'exposició que ja ahir es va inaugurar amb motiu de la regata de la Copa Amèrica preliminar de la Copa Amèrica que s'està celebrant a Vilanova i la Geltrú. Parlarem de la Copa Amèrica i parlarem d'aquesta exposició amb el director de la Fundació Barcelona Capital Nàutica, i en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Perdone, pero aquí nadie ha pedido sushi.
Sí, Mariona, he sido yo. No veas qué hambre.
Debe ser del esfuerzo que haces cada día, ¿verdad, guapito?
Empieza el tiempo sin IVA de Galerías del Tresillo. Nos comemos el IVA de toda la tienda. Te mereces este sofá, este colchón, este hogar. Galerías del Tresillo.
Atención, amantes de la buena comida en Barcelona. ¿Queréis deleitar vuestros paladares con los mejores sabores? Can Lampazas, el restaurante ubicado en la calle Buenos Aires, te invita a descubrir su exquisita carta. Desde mariscos frescos y suculentas carnes a la parrilla, hasta platos tradicionales de Galicia con un toque innovador. No esperes más, ven y disfruta de una comida inolvidable en el corazón de Barcelona. Y entre semana, menú ejecutivo por 27,50 euros. En Can Lampazas, cada bocado es una experiencia para recordar. Visítanos en calle Buenos Aires 2 o reserva al teléfono 699-543418.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos en Cabedo Abogados y Economistas. Equipo de juristas, economistas y auditores con acreditada experiencia. Le asesoraremos en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661 o en cabedo.com. Cabedo Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo, con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia.
Tenemos el nutricosmético más completo para tener un pelo luminoso, una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes. Se llama Pelo, Piel y Uñas de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsadiet.
Naturtierra.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Us agrada el bacallà? El bacallà, quan la meva mare era molt jove i la meva àvia, doncs era un producte que era per la gent pobra, per la gent modesta, menjàvem bacallà, bacallà. Ara, això ha canviat molt, com en molts aliments. És un producte d'aquests de bona cuina. És un producte que es cuina de mil maneres. És un producte que ben cuinat és una d'aquelles delícies que no t'ho pots perdre. Doncs mira, anem a parlar per un lloc que en saben i molt de com cuinar el bacallà, que és el rei del bacalao. Tenemos aquí el restaurante el rei del bacalao, tenemos a Rafael, que es el rei del bacalao del rei del bacalao. O sea, Rafael, bienvenido, ¿cómo estás?
Bé, moltes gràcies, bien.
Benvingut. Bé, d'entrada, explica'ns, comencem pel principi, comencem pel lloc, pel restaurant. Explica'ns una mica sobre el rei del bacalao, com va sorgir la idea d'obrir un restaurant, doncs, especialitats en bacallà a Barcelona.
A veure, la idea va començar fa uns 7 anys, que ens van conèixer el Felipe, que ell és de Portugal, d'una aldea a prop de frontera amb Espanya.
Sí.
I jo, que sóc fill de gallec, d'una aldea tot just, pues, casualment, d'una aldea gallega que ha estat prop de Portugal.
Sí, sí. I d'aquí surt aquesta idea d'obrir un restaurant a Barcelona.
I d'aquí sorgeix que, bueno, ens van conèixer i, a part del que t'he comentat, pues, en el tema gastronòmic, pues, allà tenen uns productes bestials, unes verdures molt bones, unes carns brutals i el que millor tenen, pues, és el peix. Gaudeixen del
peix.
Del peix de l'Atlàntic, que sempre l'han tingut a la seva disposició i, clar, estan acostumats a productes de primera qualitat.
Parlem de plats i de receptes de bacallà més populars i que recomaneu i que feu al restaurant.
Ara, com t'he dit, amb el Felipe, que és portuguès, jo soc d'aquí, de Barcelona, pues, vam decidir i vam veure que no havia, que hi havia plats de bacallà, que a Barcelona, que és un lloc on tradicionalment s'han fet moltes receptes de bacallà, pues, no hi havia un restaurant especialitzat en bacallà com sí que hi havia anys enrere. I, a més, pues, també trobàvem que, encara que el bacallà que consumim aquí és un bacallà molt bo, pues, el bacallà portuguès és un gran, no és un gran desconegut, però sí que és un desconegut, sí, sí, dintre d'aquí, i que no arribava. Llavors, pues, vam dir, com ens agrada el menjar de primera qualitat, fem una cosa, portem-ho des d'allà i proposem una oferta gastronòmica basada en el bacallà portuguès, i en principi va ser, pues, cuinat a l'estil tradicional portuguès. Això, bueno, són productes semblants, però després tenen característiques diferents i que a l'hora de fer les receptes també això ho tenen en compte.
Preguntes que hem parlat sobre, àmpliament del bacallà, però ja heu sentit el Rafael com explicava que bé, si voleu menjar un arròs també hi ha arròs, fem de tot, no només fem bacallà. Bacallà seria el producte estrella en aquest cas. Mira, us comento la web, allà ho trobareu molta més informació del restaurant, elreidelbacalao.com, si m'equivoco és elreidelbacalao.com, no? La web?
Sí, en català també, elreidelbacallà.com.
Elreidelbacallà.com, en català o en castellà també, elreidelbacalao.com. El rei del bacalao està al carrer Sicília 394 de Barcelona, carrer Sicília 394 de Barcelona, i el telèfon, a la web ho trobareu això, la direcció i el telèfon, però jo us ho dic per si ara voleu apuntar, el 93 476 35 51 93 476 35 51, però insisteixo que si ara no teniu per apuntar, doncs a la web ho trobareu tot, elreidelbacalao.com o elreidelbacallà.com. Rafael, del rei del bacalao, escolta, m'has obert els ulls a un món que és molt més complex i complet del que jo pensava, eh? Moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a tu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És un d'aquells events prestigiosos que possiblement no tenim encara la cultura ni ens té enganxats, però ajudarà. Em refereixo a la Copa Amèrica, que té com a seu Barcelona aquest any, no? De fet, hi ha aquestes regates preliminars que va començar amb motiu la regata preliminar de l'Amèrica's Cup, que s'està celebrant celebra des d'avui mateix durant tot aquest cap de setmana a Vilanova i la Geltrú. Aprofitant això, doncs, la Fundació Barcelona Capital Nàutica, que no és l'organitzadora de la regata, ara en parlarem d'això, doncs, ha presentat una exposició sobre la relació de Catalunya amb el mar. A vegades els catalans vivim una mica d'esquenes al mar i de la nostra història, que està molt, 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 molt lligada a l'aigua salada. Tenim al telèfon el director de la Fundació Barcelona Capital Nàutica, l'Ignasi Armengol. Ignasi, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Què trobarem en aquesta mostra?
Doncs mira, en aquesta mostra, que és un dels projectes de llegat que estem mirant de construir des de la Fundació com a aglutinador de totes les administracions, la idea és explicar el vincle entre el mar i totes les seves disciplines, des de la pesca fins a l'esport, passant per tots els temes d'innovació, de tecnologia, de lo que ha significat per un país i per la Mediterrània, amb la Copa Amèrica. I la veritat és que la conjunció és molt, molt perfecta i no tindríem una Copa Amèrica aquí si no tinguéssim en compte aquesta tradició marítima, marinera, nàutica, que té el territori i la ciutat de Barcelona.
Bé, com ajudarà tota aquesta Copa Amèrica, aquesta exposició, com ajudarà precisament a Catalunya en aquest cas? Perquè estem parlant d'un d'aquests events prestigiosos que habitualment bé, no hem tingut, no? O costa molt de veure aquí a Catalunya.
Exacte, i la nostra idea amb l'exposició que és itinerant és poder-la portar a diferents pobles, ciutats de Catalunya, però també de la resta d'Espanya, per tal d'explicar aquest vincle, aquesta conjunció que hi ha entre el mar, la Mediterrània i l'esport, i en aquest cas, diguem, la nàutica. I llavors ho volem explicar, volem que la gent identifiqui aquests valors que ja teníem amb aquests valors que comporta aquest event esportiu tan, tan important. I la nostra idea és aquesta itinerància per fer-ho veure, per fer-ho sentir i perquè la gent primer ho conegui i després ho estimi.
Quin és el paper de la Fundació Barcelona Capital Nàutica? Perquè moltes persones diuen, no, són els organitzadors, però vosaltres no sou els organitzadors de la Copa Amèrica, de l'exposició sí, i d'altres qüestions, però de la Copa Amèrica no. Quin és el paper fonamental que ha de fer la Fundació?
Està molt bé que ho pugui explicar-ho efectivament a l'organitzador, que en el cas de la Copa Amèrica és sempre l'equip que ha guanyat l'edició anterior, i en aquest cas doncs, l'equip de Nova Zelanda, que té una empresa espanyola que es diu AFE, són els organitzadors. I nosaltres, a l'hora de tenir totes les administracions, des del Ministeri d'Espanya, passant per la Generalitat, l'Ajuntament, en aquest cas també s'ha incorporat a l'Ajuntament de Vilanova, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació, el Port de Barcelona, etc. El que fem és, per un costat, facilitar en aquests organitzadors que tot això es pugui portar a terme, en temes legislatius, en temes de suport per l'ús de l'espai públic, per tots els projectes doncs, que s'han d'anar aprovant. I, en segon lloc, però com a més important, les administracions, el que hem volgut dir és nosaltres portem aquí un esdeveniment, però nosaltres volem que quedi un llegat. I llavors la Fundació el que es dedica bàsicament a la construcció d'aquests projectes de llegat per tal d'aconseguir que la Copa Amèrica el 2024 sigui molt més que un event espectacular esportiu i que deixi calat en molts altres àmbits, com la descarbonització, fent una sèrie d'embarcacions elèctriques, aquesta mateixa exposició itinerant que la nostra voluntat és que pervisqui, etcètera, etcètera, etcètera. I, per tant, els projectes de llegat són la nostra principal raó de ser.
Doncs era una qüestió que m'agradava, que volia aclarir en aquest cas per deixar-ho clar, en aquest cas, que seria una organització d'organitzacions amb un objectiu de llegat i d'aprofitament de tot el que passarà, i que, bé, de fet, que ja està passant a Barcelona, en aquest cas començant a Vilanova. Doncs, senyor Ignasi Armengol, director de la Fundació Barcelona Capital Nàutica, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada molt amable per atendre's.
Al revés, a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar-ho i amb tan bones preguntes. Moltíssimes gràcies.
Ha estat un plaer. Doncs això ho tenim, precisament aquesta exposició, que és una exposició que serà itinerant. S'ha inaugurat, de fet es va inaugurar ahir dia 14 a Vilanova i la Geltrú, serà itinerant, anirà viatjant per tot Catalunya, per litoral. Doncs amb motiu d'aquesta America's Cup, doncs que és un d'aquests que és prestigiosos, però que possiblement encara, almenys aquí a Catalunya, em refereixo, no té aquest arrelament que pot tenir un futbol o un bàsquet o... No té el què encara, no? Però bé, estem parlant d'un aconteixement planetari, en aquest cas, i que deixarà un bon llegat. Mireu, no sé, però portes anys lluitant contra el sobrepès? Doncs possiblement sí, i potser també escoltant els consells de la doctora Carmen Torrejón. Doncs per què encara no has pres una decisió per informar-te? Doncs anima't, demana una visita informativa personalment amb la doctora Carmen Torrejón al Centre Mèdic Estètic Starben, eh? Li preguntes tot el que vulguis. Posa't en mans de bons professionals, com la doctora Carmen Torrejón. Això sí, això és importantíssim. La visita no té cost per tu. Aquesta primera visita informativa gratuïta no té cost per tu i pots trucar i la pots concertar en el 93 414 3631. 93 414 3631. A la web trobaràs tota la informació. Starben.es. Truca, que t'estan esperant. I de seguida parlem amb la Mar Porto, que la tenim aquí. Com estàs, Mar?
Benvinguda. Bon dia, molt bon dia.
Ja has portat paraigües, no? Perquè sembla que caurà forta, eh?
Doncs no.
Ai, un poc.
T'he de dir que no.
Sortiré d'aquí que arribarà que s'ha fet una sopa.
A veure'm xops.
Ja, però molt xops, eh? Però avui parlarem un tema també força interessant.
Sí.
I atenció als que esteu escoltant, perquè això ens afecta a tots. Els petits especialment, i els grans també. Em refereixo al deixar d'escriure a mà. Tu quan fa que no escrius a mà?
Clar, normalment els que ens hem començat a educar escrivint a mà encara tenim coses guanyades. Però, clar, els més petits que escriuen amb ordinadors, amb tauletes i amb tot, ho tenen més complicat. I direm què és el que es perd quan deixes d'escriure a mà.
No, de fet...
Jo fa temps que no escric a mà.
No, a això em refereixo, perquè, clar, en principi els petits se'ls ensenya a escriure. Sí. Se'ls ensenya a escriure a mà. Però després, abans, jo quan estudiava, era tot escrit a mà. Tot, a màquina, era una cosa molt...
I quan tornaves a les vacances, tenies els primers dies tenies com la lletra diferent perquè tornaves a acostumar a escriure a mà. I clar, això no passa.
Doncs, sabeu una cosa? Escriure a mà, a totes les edats, particularment en els petits, porta més coses de les que sembla. I és més important del que sembla quan deixes de fer-ho. De seguida desenvolupem tot aquest tema, que crec que és força interessant perquè és una de les qüestions possiblement no tan clares que ens deixa la tecnologia. Ho desenvolupem aquí amb la Mar Puerto, aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Tenemos por delante una gran noche de radio. ¿Qué ha cambiado para que Ramos fiche hoy?
El asunto estaba descartado.
¿Tenemos fecha para el Atlético de Madrid-Sevilla o no?
No, bueno, ahora la Liga tiene que buscar una fecha posible.
¿Puede ser el Sergio Ramos del partidazo, no? Antonio Lobato.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. ¿Has perdonado dinero por estar en el partidazo?
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Than anyone I know. She shares my dreams, I hope.
Ai, les tecnologies. Ai, el WhatsApp. Ai, l'ordinador. Ai... Ara ja ni tan sols escriure amb tecles de l'ordinador, perquè la intel·ligència artificial, que ja fa temps que ho fa, tu li parles i ja t'ho transcriu de forma més que acceptable. I fins i tot no cal ni pensar, només cal dir-li, mira, háblame de tal, i ja t'ho fa un informe. Bé, això té una part molt bona, que estalvia molta feina, i una part no tan bona, si no la sabem detectar, i és que deixar d'escriure a mà pot portar problemes. Però quines conseqüències hi ha de deixar d'escriure a mà? Mar, tu has parlat amb un expert en el tema, a més.
Doncs sí, tot i que molts adults es neguen a deixar aquest hàbit, l'ús de l'ordinador, de les tauletes i dels mòbils, ens inciten gairebé sense ser-ne conscients.
Uh-huh.
Fins ara, la majoria de nosaltres ja havíem après a escriure a mà, Però amb les noves generacions això sembla ser que està canviant. Abans, per exemple, com et comentava, tornàvem de les vacances i tornar a escriure a mà a l'escola o a la feina era una sensació super rara, i deies, hòstia, els primers dies tinc mala lletra perquè he deixat d'estar acostumada durant aquestes vacances a escriure a mà, i ara, en canvi, doncs això no passa perquè des d'un principi escriuen amb les tauletes, amb els ordinadors i amb els mòbils, com dèiem. Nosaltres li hem volgut preguntar sobre el tema, sobre què és el que es perd, a la directora del Departament d'Educació i Humanitats de la Universitat Abat Oliba Ceu, la Cíntia Carreira, sobre com ens afecta això a tots.
Es perd habilitats cognitives, no? De com fixar continguts, com recordar, aspectes memorístics. Si utilitzem un ordinador, no es fixa tant la informació com prenem, per exemple, punts a mà. Per exemple, quan llegim un llibre electrònic, segurament la gran majoria de la gent, si ens pregunten què has llegit, què recordes del que has llegit, si es fa la lectura en un llibre electrònic, segurament no es recorden tants detalls, tanta informació, com si llegeixes el llibre en paper, amb el que tinguis una experiència sensorial, no? Poder-ho manipular fa que aquesta informació que estàs rebent es quedi molt més fixada a la memòria.
Ojo, amb això que acaba de dir. Sí, va molt més allà d'escriure, És una qüestió ja de llegir en un format o un altre format.
Exacte.
No, home, jo crec que el llibre tradicional, el de paper, passar la mà per la cara al digital. Tot té la seva utilitat, evidentment. Tot la té. No és qüestió de demonitzar, però, ostres, el format habitual té
un què, I, de fet, és aquesta concentració la que també afecta els nens i nenes a les escoles, a les noves generacions, com dèiem, que ja no escriuen gairebé mai a mai. És que aquestes tecnologies tenen múltiples avantatges, com ja sabem, però no donar-li un espai predominant a l'escriptura a mà, doncs, pot afectar el desenvolupament cerebral, com dèiem, dels més petits.
No podem separar aprendre a llegir i aprendre a escriure. I també està demostrat que la lectoescritura és l'activitat més difícil d'aprendre pels nens, una de les més complexes, a la qual cognitivament s'ha d'esforçar molt el nen quan ho està aprenent. I d'altra banda, també s'està veient que aquests nens que tenen potser una mica més de dificultats en l'aprenentatge de lectoescritura, si utilitzem eines manuals, escriure manual, llibretes, el de sempre, no? El tradicional de tota la vida, es veuen beneficiats.
És curiós perquè ara va resultar ser que lo de antes era lo bueno.
Era lo bueno.
Que, insisteixo, no és una qüestió de demonitzar tampoc la tecnologia, però si no...
No, al final és una qüestió d'equilibri.
Exacte, d'equilibri, de
saber. És una qüestió de que existeix un equilibri entre utilitzar aquestes tecnologies sense que signifiqui substituir també l'escriptura a mà. I, sobretot, és curiós aquest vincle entre l'escriptura a mà i aprendre a llegir. Això és molt interessant.
No, i les relacions cognitives. Sí, sí. Això és el desenvolupament del cervell. No oblidem que, encara que no ho sembli, la mare acaba de desenvolupar el seu cervell. No, en un moment, tu tens 25 anys.
Sí.
Ho dic perquè fins als 25 anys el cervell s'està desenvolupant.
Sí, sí.
Vull dir, acabes tot just d'acabar el desenvolupament del cervell.
No sabem si dura aquests 25,
no,
potser encara em queda un 2% o
alguna cosa. Jo vaig cap endarrere ara mateix. Però escriure llegir, escriure a mà i llegir el llibre, doncs és importantíssim per aquest aspecte cognitiu que feia referència, doncs, a l'experta, la Cíntia Carreira. Marc Porta, moltes gràcies.
Gràcies.
Escolta'm, aquest cap de setmana que tens?
Doncs
perquè no oblidem
setmana...
que a partir de les 6 del matí de dissabte i diumenge tenim els matins a Cope Catalunya i Andorra amb la Marc Porta. Què portaràs?
Així és, doncs parlarem amb un poble, amb el poble de Can Lloc, que és el poble que ha tingut per primer cop una escola. Bueno, tenien feia temps una escola, però van haver de tancar. I portaven més de mig segle sense escola al poble, ara tornats. I també seguirem parlant de tornar a les escoles, d'això d'escriure a mà, dels horaris dels nens a les escoles, així com també de si s'hauria, doncs, de regular aquest horari, els problemes econòmics que comporta també la tornada a l'escola i de moltíssimes coses més.
Tenim
molts més temes. Parlarem amb una senyora de 90 anys,
sí,
que és paracaidista i que ha fet gairebé 900 salts
amb
paracaigudes.
Amb 90 anys?
Sí, amb 90 anys. Fins ara ho ha fet. Sí, sí. Sí, tenim molts temes.
Em passa la mà per la cara. Jo no tinc el que he de tenir per llançar-me amb paracaigudes. Vull dir, no se'm passa pel cap. Vull dir que està molt bé, però que no.
Imagina't fer 900 i pico salts. Això ja
sí,
és una altra història.
No faig ni un. Vull dir, a mi que ni s'està, ni més s'espera, ni s'està, ni se l'espera. Marc Porta, moltes gràcies i que tinguis un bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
Demà a les 6 igual no, però una miqueta més tard estaré escoltant-te, en tot cas.
Així m'agrada.
Als matins de Cope Catalunya i Andorra amb la Mar Porto a partir de les 6 del matí i fins a 8:45. Arribem a la 1. Ja sabeu que totes les xerrades les podeu tornar a sentir a la web de la casa cope.es/Catalunya i ara arribem a la 1 i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.